L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Amposta presenta un balanç del pressupost de l'any 2009 amb un superàvit de més d'un milió d'euros. Amb aquesta notícia obrim avui el temps d'informació amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Un temps en el que visitarem d'altres localitats ebrenques per parlar-los i d'actualitat, de territori, de les coses que ens preocupen. Salutacions cordials de qui avui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. Avui encetem el nostre temps de notícies explicant-los que el ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament d'Amposta va presentar un balanç del pressupost de l'any 2009 amb un superàvit de més d'un milió d'euros, un fet destacat en un moment de recessió econòmica, un fet del que ens en parla en aquesta primera crònica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, el ple de l'Ajuntament d'Amposta celebrat ahir dilluns al migdia va donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2009 que ha suposat un superàvit de 1.105.709 euros. Aquest resultat positiu del tancament dels comptes municipals de l'any passat ha fet, segons que ha explicat la regidora Isabel Ferrer, que l'equip de govern se sente satisfet. La regidora d'Hisenda fins i tot ha admès que es va sorprendre en veure a quan ascendia el superàvit d'aquest any. La regidora també va explicar que inicialment es gastarà una part del romanent i que la resta se'n farà una reserva per a l'any següent. La part del superàvit que es gastarà aquest 2010 anirà per a despeses prioritàries en funcionament de l'Ajuntament i per a associacions. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, explicava el per què s'havia aconseguit aquest superàvit.
Si hem arribat en aquest superàvit de 1.100.000 euros és perquè l'Ajuntament d'Amposta ha fet una execució molt rigorosa en el que fa referència a la partida de despeses i a la vegada també hem estat molt i molt prudents en el que feia referència a aquests pressupostos d'ingressos. És més, no solament seria 1.100.000 euros, sinó que si apliquéssim el sistema comptable de la Sindicatura de Comptes, que en teoria marca la doctrina en aquest sentit d'aprovació de pressupostos, si féssim la provisió de probables impagats que ens diria la Sindicatura de Comptes, tindríem encara 800.000 euros més de superàvit.
El portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antoni Espanya, va assegurar que els regidors del seu grup se n'alegraven d'aquest resultat, tot i que va advertir que cal un canvi de cultura, ja que, referint-se al govern, estan acostumats a romanents bastant més elevats que donen marge a la improvisació. Espanya també ha recordat que, ja que ha hagut aquest superàvit, també s'hagués pogut baixar algun impost, com l'IBI. Per la seva banda, Carles González, en nom del grup d'Esquerra Republicana, va voler destacar la incidència que ha tingut en els resultats del pressupost el bon comportament de les transferències d'altres administracions, en concret de la Generalitat de Catalunya. González ha instat l'equip de govern a continuar en la línia de rigorositat i seriositat, ja que ha afegit que el futur econòmic serà força complicat. El ple també va aprovar inicialment per unanimitat el reglament regulador del funcionament del Registre Municipal d'Acolliments Civils i també va ratificar per unanimitat un acord de la Junta de Govern local en què el que es va transmetre són les al·legacions a l'emplaçament del magatzem temporal centralitzat de combustible nuclear.
Gràcies, Manel. Continuem a l'informatiu de Mute precisament parlant d'aquestes al·legacions en contra del magatzem de residus d'Ascó, perquè la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya presentava ahir al matí a la subdelegació del govern a Tarragona prop de 7.000 al·legacions en contra del magatzem de residus nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. El portaveu de la coordinadora, Sergi Saladier, valorava aquesta xifra de forma molt positiva, especialment pel fet d'haver-la assolit en únicament 20 dies. Segons explicava.
L'Anticementari Nuclear de Catalunya hem entregat aquí gairebé 7.000 al·legacions, en concret són 6.764, de les quals la meitat aproximadament s'han entregat en format digital, l'altra meitat en format paper. Això ara s'ha quedat registrat aquí i a la subdelegació del govern, que serà enviat a Madrid, a la Secretaria d'Energia, que és qui porta l'entrada d'aquestes al·legacions. En només 20 dies doncs, s'han recollit això gairebé 7.000 al·legacions. La coordinadora fem una valoració molt positiva de la campanya, que doncs, confiem que si hagués sigut doncs, en més dies haguéssim tingut doncs, moltes més al·legacions.
També recordava que un total de 124 ajuntaments entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona han mostrat ja el seu rebuig al cementiri, així com 8 consells comarcals i les diputacions de Lleida i Tarragona. Saladier anunciava noves mobilitzacions a mitjans d'abril.
Tenim previst, després de Setmana Santa, organitzar un seguit també d'assemblees informatives, com hem vingut fent ja des de l'any 2006, però especialment aquest últim mig any, amb l'objectiu de preparar una gran mobilització a l'entorn d'Ascó per a finals d'abril, principis de maig. Aquest és el nostre objectiu després de Setmana Santa, organitzar assemblees informatives i tot això finalitzar-ho amb una manifestació que esperem que sigui ja la darrera i definitiva, juntament amb la consideració per part de l'Estat d'aquestes al·legacions.
El portaveu anticementiri nuclear insistia que la candidatura d'Ascó està aïllada perquè, tret de les declaracions d'alguns regidors del municipi i del mateix alcalde, cap altra institució i organisme li dona suport. Seguim parlant de la mateixa temàtica perquè l'Audiència Nacional ha donat ja llum verda a Greenpeace perquè presenti la demanda contra el procés del cementiri nuclear. L'Audiència Nacional, en una resolució del 23 de març, emplaçava Greenpeace a presentar la demanda que va anunciar contra la resolució de la Secretaria d'Estat d'Energia relativa a buscar candidats per albergar el cementiri nuclear centralitzat. Al final del mes de febrer passat, Greenpeace i Ecologistes en Acció anunciaven la interposició d'un recurs per impugnar aquesta resolució sobre l'ATC. Greenpeace també presentarà al·legacions al procés obert sobre la idoneïtat de les candidatures seleccionades pel Ministeri d'Indústria. El procés per buscar emplaçament al cementiri nuclear iniciat pel Ministeri d'Indústria i l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, Enresa, que depèn del mateix ministeri, es caracteritzava, segons apunta Greenpeace, per la seva falta de transparència, per l'absència de mecanismes de participació pública, per l'actuació a l'esquena dels ciutadans i per la recerca de candidats que s'ha negociat en secret. En aquest sentit, segons l'Organització Ecologista Internacional, el procés pot considerar-se il·legal, ja que vulnera clarament els principis jurídics d'accés a la informació i participació del conveni d'Arús, que ja ha estat reconegut explícitament pel Parlament de Catalunya en la seva resolució contrària a la instal·lació del cementiri nuclear a Catalunya, aprovada l'11 de març passat. L'organització ecologista recorda que totes les comunitats autònomes en què es troben els municipis que han de presentar la seva candidatura al Ministeri d'Indústria han mostrat ja el seu rebuig a albergar al seu territori aquest cementiri nuclear. Davant d'aquest rebuig territorial al projecte del ministre Miquel Sebastián de construir un cementiri nuclear centralitzat, sumat al rebuig social que ha generat el projecte, Greenpeace considera que el procés emprès pel Ministeri d'Indústria s'ha considerat ja com un fracàs. Seguim el nostre temps de notícies parlant de noves infraestructures al territori i d'inauguracions, perquè ahir es va posar la primera pedra de la futura piscina coberta d'Alcanar, un equipament esportiu en el qual s'invertiran quasi 4 milions d'euros i que podria estar enllestit a finals d'enguany. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla d'aquesta notícia.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui de l'acte de col·locació de la primera pedra de la futura piscina coberta d'Alcanar, un acte que ahir dilluns cap al migdia protagonitzaven les autoritats locals encapçalades, com no, per l'alcalde Alfons Montserrat i el regidor d'Esports, en Josep Bord, i també representants del govern de la Generalitat al nostre territori, com són el delegat de la Secretaria General de l'Esport, en Jordi Gaseni, i també el director dels Serveis Territorials de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, el delegat Josep Lluís Salvador. Tots plegats, com diem, van protagonitzar l'acte de col·locació d'aquesta primera pedra d'una piscina coberta que tindrà un pressupost de prop de 4 milions d'euros, 3 milions 800.000 concretament, una piscina que ha estat adjudicada a l'empresa Vexa i que es construirà al recinte esportiu de la Fanecada. Lluís Salvador, el delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, destacava que aquestes instal·lacions no seran una simple piscina, sinó que constituiran un complex esportiu i també lúdic que donarà servei a un ampli ventall de població i que ve a completar així una peça més en el llistat d'equipaments municipals d'Alcanar. Lluís Salvador.
Són unes instal·lacions que ho acabem sintetitzant dient piscina, però evidentment estem parlant d'un complex esportiu molt més ampli que no pas una simple piscina. Estem parlant d'una zona d'espa, estem parlant d'una zona de gimnàsia molt important, estem parlant d'un espai en el qual hi poden venir des dels xiquets d'escola a fer activitats extraescolars, estar associacions de mestres de casa o estar associacions de gent gran que per motius terapèutics us ho pugui ser útil, fins també el que és un simple usuari o aquells xiquets o aquelles persones que estiguen en l'àmbit de competició esportiva, no només en l'àmbit de la natació, sinó també en qualsevol altre àmbit de l'esport. Més enllà d'això, més enllà d'aquest servei important que Alcanar guanya, la veritat també, i ho destacàvem abans en els parlaments, que és forma part d'un projecte de poble que l'Ajuntament està tirant endavant i que voldria aprofitar per a felicitar-lo, de transformar Alcanar en un poble que per anar a buscar serveis havies de marxar fora. I en bona mesura encara és així, però a poc, aquesta tendència s'està trencant. En el projecte de poble que s'està treballant-se, en aquests moments, doncs, d'aquí a poc ja hi haurà una residència de la tercera edat, la gent gran ja no haurà de marxar fora, tindrà un servei de proximitat. El mateix amb la piscina, tenir una biblioteca esplèndida que s'ha inaugurat recentment, uns serveis sanitaris que tant amb el CAP com amb el que és el consultori mèdic que s'han anat treballant, o un polígon industrial que s'està treballant des de l'Incasol, tot un conjunt d'instal·lacions que d'alguna manera transformaran Alcanar i que canviaran la seva percepció de ser un poble que ha de marxar fora a ser un poble que pot trencar aquesta inèrcia, aquesta dinàmica, i pot ser la gent de fora que vingui aquí al poble a buscar estos serveis.
Com hem dit, l'acte de primera pedra es celebrava ahir dilluns, dia 29 de març, i cal destacar, pel que fa al pla d'execució, que es calcula que a finals d'enguany o principis del proper 2011 aquest equipament podria ser ja una realitat i posar-se en marxa.
Gràcies, Domènec. Continuem parlant d'inauguracions, perquè aquesta tarda el president visitarà les obres de millora fetes a la carretera d'Horta de Sant Joan a Xerta. El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, visitarà avui la carretera entre Horta de Sant Joan i Xerta, amb motiu de la finalització de les obres de condicionament que s'hi han dut a terme. Els treballs, amb una inversió de 41 milions d'euros, han permès eixamplar la calçada i millorar el traçat de l'itinerari format per les carreteres T330, la 333 i la Nacional 230B, afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció i millorar la mobilitat en tot l'àmbit de les Terres de l'Ebre. L'acte es farà a la zona enjardinada de la Nacional 230B al punt quilomètric 24.8 a Xerta. El president hi arribarà aproximadament a les 6 de la tarda i serà rebut pels alcaldes dels 5 municipis per on passa la carretera condicionada: Horta de Sant Joan, el de Xerta, el de Benifallet, el de Prat de Comte i també el de Paüls. També hi seran els presidents de GISA, Xavier Casas, i el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Josep Lluís Salvador. En aquest punt, el president i la resta d'autoritats rebran explicacions sobre plafons de l'obra executada i seguidament es procedirà ja als parlaments inaugurals, que s'encetaran amb l'alcalde de Xerta, Lino Beltrán, que parlarà en nom dels alcaldes dels municipis de la zona que han vist millorada la seva mobilitat. Després serà el president de la Generalitat qui clourà l'acte. L'itinerari que s'ha condicionat s'inicia a l'accés d'Horta de Sant Joan de la T330 i finalitza a l'encreuament de la Nacional 230B amb la C12 al terme de Xerta. I precisament de la C12 d'aquesta variant és del que anem a parlar a continuació, perquè els afectats per la mateixa, a Tortosa, presenten un recurs de reposició en contra del traçat aprovat. La plataforma Salvem-lo Canalet ha presentat un recurs de reposició davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, en contra del traçat de la variant de la C12 al seu pas per Tortosa aprovat pel govern. Després de veure desestimades les seves al·legacions, l'entitat argumenta que la proposta aprovada és nul·la de ple dret perquè entra en contradicció amb la que recull el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que desplaça el traçat per la vora del canal Xerta-Sénia, com reclamava també el consistori. L'entitat, que aplega desenes de veïns de la zona del canalet de Jesús, denuncia que el nou traçat afectarà nombrosos habitatges de primera residència i finques. Els afectats reclamen amb aquest recurs la nul·litat de ple dret del traçat aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'objectiu que es torni a dibuixar el traçat de la variant, seguint la franja de terreny paral·lela al canal Xerta-Sénia, després que les seves al·legacions hagin estat rebutjades sense argumentació, apunten. Així recorden, ho va aprovar l'entitat municipal descentralitzada de Jesús i el mateix ple de l'Ajuntament de Tortosa, que van mostrar la seva disconformitat amb l'estudi informatiu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i van recordar la reserva de terreny feta al POUM per aquesta infraestructura. La plataforma, a més, adueix que, d'acord amb la llei de carreteres, si una infraestructura no es troba prevista al plantejament urbanístic, és incompatible amb les seves prescripcions o els ens locals, manifestant la seva disconformitat. L'expedient del projecte ha de ser elevat al Consell Executiu, que ha de decidir si procedeix a executar el projecte i, en aquest cas, ha d'ordenar la modificació o la revisió del plantejament urbanístic afectat. En aquesta mateixa línia, el recurs ha aprofundit amb el supòsit que en l'aprovació no s'ha seguit el procediment establert per la norma d'aplicació en què els ens locals de Tortosa, l'Ajuntament com a òrgan del municipi i Jesús com a entitat municipal descentralitzada, van manifestar la seva disconformitat amb l'estudi i ho van fer de manera motivada. Concretament, el consistori va reiterar la seva voluntat que la variant discorregués en paral·lel al canal Xarta-Sénia. No consta que l'expedient hagi estat elevat al Consell Executiu a fi que aquest decideixi allò escaient, reiteraven.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El bus del Barça ja és a Amposta. El dimecres 31 de març, de 10 a 2, us espera el pàrquing de la plaça de la Pau. Podreu gaudir de 110 anys d'història i fotografiar-vos amb les 6 copes. Recorda, el dimecres 31, de 10 a 2, a la plaça de la Pau d'Amposta, tots amb el Barça. Una bandera ens agermà.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ebre dona el tret de sortida a una nova campanya de navegabilitat coincidint amb la Setmana Santa. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre donarà el tret de sortida de la campanya de navegabilitat per l'Ebre el proper dijous 1 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa. Segons les dades del cabal facilitades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, està previst que se situen entorn dels 300 i 400 metres cúbics per segons durant aquestes vacances, garantint així la viabilitat de la navegació. L'IDC adjudicava el manteniment de la via navegable a l'empresa Copisa i, com a novetat, s'ha inclòs també en la contractació la neteja de les ribes i façanes fluvials dels municipis. La navegació pel riu Ebre té un recorregut de 104 quilòmetres entre Tortosa i Ascó i es faran dragats puntuals a municipis de la Ribera d'Ebre. Amb un pressupost de 685.000 euros, el manteniment de la navegació inclou enguany, a petició dels municipis riberencs, la neteja de les façanes fluvials amb una embarcació més petita que permet l'acostament a les ribes, tal com explicava la directora de l'IDC, Genoveva Margalef.
I llavors, una de les novetats que hi ha aquest any de la temporada i és a petició de les, dels pobles riberencs que sempre demanen, la, a part de la neteja de la via navegable, sempre demanen la neteja de les seves façanes fluvials pels seus actes i així, doncs una de les novetats és que hi haurà una petita embarcació que netejarà les ribes o la ribera de tots els pobles, eh? Perquè la màquina que hi ha ara no es pot acostar a l'entrada. I després una altra cosa, degut també a que cada vegada hi ha més usuaris d'embarcacions sense motor, doncs també tots els treballadors d'aquesta empresa també se'ls demana que tinguin un curs de socorrista.
La campanya comença, com és tradicional, Dijous Sant, coincidint amb la Setmana Santa, i acaba el 1 de novembre. Durant l'any passat es van superar les 20.000 persones que van navegar per l'Ebre. La preferència d'aquests usuaris són les embarcacions sense motor, com les piragües, en detriment dels viatgers amb embarcacions de motor. El nombre de piragües va pujar un 58%. Precisament aquest increment dels usuaris d'embarcacions sense motor ha fet que s'hagi demanat que tots els treballadors de l'empresa que fa el manteniment de la via navegable tinguin un curs de socorrisme. La directora de l'IDC, Genoveva Margalef, explicava també que s'ha demanat a la Confederació una autorització per modificar l'embarcador de l'escorxador de Tortosa per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat. Margalef també avançava que estan treballant per incorporar un test telemàtic per habilitar per un any aquelles persones que vulguin navegar amb embarcacions sense patró. Això s'inclou en la normativa que el govern ha elaborat en un decret perquè les Terres de l'Ebre siguin el primer lloc de Catalunya on es podrà aconseguir el títol per pilotar embarcacions de transport de personal i mercaderies en aigües fluvials i continentals. El curs consta de 150 hores teòric i pràctic per obtenir el títol de patró. La normativa, a més, preveu un examen lliure i proves pràctiques per a les persones que vulguin obtenir el títol de patró de navegació bàsica d'aigües continentals i fluvials, així com formació online in situ per poder navegar amb una embarcació de lloguer per afavorir el desenvolupament del sector.
L'informatiu de Muter.
Arriba el millor torneig de futbol base a les Terres de l'Ebre. Els dies 2, 3 i 4 d'abril, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita viuran la tercera edició de l'Internacional Terres de l'Ebre. Barça, Vila-real, Lleida, Javac, Terrassa, Vilanova, Benicarló, Dubai, Egipte, Kuwait, Japó, Hong Kong i la majoria de clubs de les Terres de l'Ebre. Fins a 50 equips. ITE, Internacional Terres de l'Ebre, el torneig de Pasqua. Organitza Ebre Events i Club Esportiu Terres de l'Ebre amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. La passió. Representacions. Dissabte 10 d'abril a les 4 de la tarda.
Cada dia per estar al dia. L'informatiu de Muter.
Aquest passat cap de setmana es va portar a terme a l'Ametlla de Mar la Fira Alternativa, la Fira dels Cinc Sentits, una oferta consolidada que va tenir molta afluència de públic. De la mateixa ens en dona compte Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio.
L'arribada de la primavera es commemora a l'Ametlla de Mar amb l'organització de la Fira Alternativa de Productes Naturals i Artesanals que coordina la Regidoria de Turisme amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. 19 edicions, amb la d'aquest any, que ens permeten, com diu l'eslògan, posar a prova i gaudir dels nostres cinc sentits. I mai millor dit, donat que quan som a la fira, res ens suggereix tantes coses com posar-los a prova degustant, tocant, olorant, sentint i deixant que la vista ens porti a través dels colors. La Fira dels Cinc Sentits ens permet sortir de casa, dir adeu al rigorós hivern i encetar a la vegada una setmana que la nostra localitat és una de les que més afluència de visitants es registra en tot l'any, la Setmana Santa. Aquest 27 i 28 de març, la Fira Alternativa ens va cridar a passejar pels seus carrers per la setantena de parades i a tafanejar entre els seus variats i atractius productes, la major part de producció tradicional, artesanal i ecològica, la qual cosa encara els fa més atractiu als ulls dels visitants. Enguany, segons el Patronat de Turisme, la fira ha comptat amb més d'un miler de visitants, tot un èxit. Antoni Montagut, regidor de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, en fa una valoració positiva.
La valoració de l'assistència a la Fira Alternativa ha estat realment positiva. Hem de dir que el temps ha acompanyat molt, moltíssim. I ja des de primera hora, quan va obrir, durant tot el dissabte i el diumenge, de fet, l'assistència ha sigut extraordinària. Vull dir, qui s'hagi apropat ha pogut veure que realment responia a les expectatives que hi havien ficat. Tant el que és la fira com també el diumenge, el que és la tercera trobada de plaques de cava, l'èxit va estar absolut. Hem de dir que hi ha hagut més participació que mai.
Vidre, paper, cartró, joguines en fusta, bijuteria, cosmètica, gastronomia, arboricultura, roba, decoració, relaxació i massatges, cuir i pell i d'altres productes habituals van formar part de l'oferta que es va poder trobar pels carrers al voltant de la plaça Nova. A més, la fira va estar amenitzada per l'actuació del grup local de batucada i d'un grup d'animació. D'altra banda, es va fer un sorteig d'un dinar per a dues persones en un dels restaurants de l'Ametlla de Mar, entre els que van fer alguna compra.
Gràcies, Olga, d'aquesta mostra artesanal, ara una mostra culinària. El projecte marca Cuina Catalana, impulsat per la Fundació Institut de la Cuina Catalana amb la col·laboració de tots els consells comarcals del territori català, ha iniciat una campanya per a que els consumidors puguin identificar tots els establiments de restauració que elaboren cuina tradicional catalana arreu del país. La marca Cuina Catalana és una eina per preservar la cuina catalana i promoure el consum de productes alimentaris de qualitat del territori català, a fi de garantir al consumidor el seu origen, seguretat i qualitat. Entre els restaurants que han aconseguit aquesta acreditació al Montsià hi figura el restaurant Com tu de Santa Bàrbara. Escoltem Dani Jové, el seu propietari.
Doncs va sortir el tema d'intentar cuidar una mica més la cuina catalana, que s'estava perdent, o els plats aquells de tota la vida, els plats de que sempre s'havien fet a casa, els que sempre s'havia fet al restaurant, i es va començar a moure un col·lectiu des de la Fundació Catalana de la Cuina Catalana per intentar que els restaurants tornéssim a ficar una mica els plats de tota la vida a les cartes.
Jové també volia explicar quins eren els requisits per formar part d'aquest projecte.
Sí, sí, es tracta d'intentar que les receptes siguin les mateixes, cuidant molt la recepta, però podem fer servir les noves tècniques, podem decorar diferent, podem, en definitiva, pots jugar amb les coses modernes, però sempre cuidant una mica el producte i la recepta de tota la vida.
A la comarca del Montsià sí són els establiments de restauració que s'han adherit. Blanc de Blancs, de Rogelio i Montse d'Amposta, la Barraca del Cafè d'Amposta, el Petit Cafè, també d'Amposta, restaurant La Casa de Fusta, del mateix municipi, restaurant Nit i Dia, del Poble Nou del Delta, i Com tu, de Santa Bàrbara. El 19 de març s'iniciava la implementació del projecte Marca Cuina Catalana amb la instal·lació de plaques identificatives en aquells establiments adherits al projecte.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps tendeix a estabilitzar-se, sobretot fora del Pirineu, després de la perturbació que ens ha afectat al llarg d'aquesta matinada, amb alguns ruixats que han arribat a donar com a molt 2, 3, 4 litres per metre quadrat. Més o menys ha arribat a ploure pràcticament a tot el territori. Potser en alguns sectors de la costa no hi ha arribat la pluja, però ha sigut molt minsa. I el front s'ha allunyat ràpidament degut a l'entrada d'aquest vent de mestral que bufa pràcticament a tot el país i que pot ser una mica intens, sobretot cap a l'extrem sud, on no descartem alguna ratxa que s'aproximi als 90 km per hora. Els núvols es mantindran ja només abundants en el Pirineu. En l'extrem occidental pot nevar al llarg de la jornada avui per sobre dels 1.300 metres, esporàdicament 1.100 metres. De fet, les temperatures estan deixant a baixar, però fora del Pirineu es notarà menys per la presència del sol, malgrat fins i tot aquest vent que continuarà bufant. Hi haurà molts valors que superaran fàcilment els 15 graus. Serà la propera nit que notarem una mica més de fred i, de fet, pels propers dies les temperatures es mantindran més contrastades. Demà el vent amb una tendència a anar a la baixa, tot i que encara bufarà la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, i ha remarcat que serà només en el Pirineu on encara es podran mantenir algunes precipitacions. De fet, demà a la tarda les nevades es podrien incrementar i aquest temps segur cap a les zones de muntanya del nord del país podrà mantenir-se fins i tot de cara al cap de setmana.
Sembla ser que la meteorologia decanta de cara a la part bona per aquest proper cap de setmana i especialment per als dies de Setmana Santa. Per part nostra, res més. Demà dimecres tornem a obrir l'actualitat informativa aquí al territori amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Fins la propera.